L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre del dimecres i s'obre de nou la porta de l'habitació dels pares. Avui aquí ens ho estem passant molt bé abans de començar, per tant, si sentiu que se'ns escapa el riure, doncs mira, millor. Intentarem que aquesta alegria, aquest divertiment us arribi també a casa. Per què? Perquè ens ho estem passant bé? Doncs perquè és molt divertit venir a l'habitació dels pares. Compartim històries, ens fem fotos a la ràdio, a veure com quedem, i bueno, almenys trenquem la rutina i també podem parlar i compartir aquelles inquietuds de quan som pares, aquells dubtes que potser a vegades tenim, o les certeses també, aquí no només venim a treballar dubtes, sinó que també a compartir allò que sí que ens ha funcionat i allò amb el qual ens fa sentir còmode, i per tant ens permet això, trencar la rutina, fer una cosa nova, més divertida, diferent, comunicativa, i per què no, també de cara al treball una mica potser més comunitari, no? Al final, mira, compartir les nostres experiències a través de la ràdio potser fa que altres persones que puguin tenir un moment de dubte amb les nostres paraules trobin alguna inspiració per trobar un camí doncs, més divertit. I per això us animo a venir a participar, a que ens envieu un mail a radio@santsaloni.cat per tal que podeu venir, ens deixeu les vostres dades, us truquem i aquesta porta és oberta per tots vosaltres. Continuarem amb la sèrie de germans, un tema interessant, que ens agrada, que ens preocupa, evidentment, sobretot aquelles persones que tenen germans, fills germans. Els que teniu fills únics us dedicarem un programa també, un parell de programes, perquè penso que també és important que a vegades, com que el volum de feina que ens porten els germans sembla que els hi donem més importància a les famílies amb germans que a les famílies que només tenen un fill. I no és ben bé així, realment hi ha coses que les famílies que només tenen un fill també necessiten saber. L'altre dia ja comentàvem, ja portem 3 programes, aquest serà el tercer sobre germans, i comentàvem tot el tema de la importància de l'aprenentatge a través dels germans. I buscant m'he trobat un autor que a mi em sembla bastant important i que ens explica molt bé què significa o com aprenen els nens a través de tenir germans. Quin valor afegit té una família amb germans? I aquest valor afegit, en comparació a les famílies que no hi ha germans, és que quan els nens tenen germans, les relacions entre ells els hi permeten trobar estratègies de negociació de forma molt més fàcil. Això ja ho havíem comentat. Però no només estratègies de negociació, perquè dius, bueno, què? Que tenir germans només els hi aporta saber negociar millor, ser millors negociants de cara a quan siguin més grans? Doncs no, els ajuda a tenir més habilitat per resoldre conflictes, no només tècniques de negociació. Per què? Perquè els germans viuen en conflicte relativament constant. De fet, la relació de germà hi ha una base que encara que no ens agradi, encara que ens pensem que no, encara que ens pensem que els nostres fills no segueixen aquesta pauta, sempre hi ha un punt de competitivitat, sempre hi ha un punt de pressió, per cridar l'atenció, per veure'ns més, etc. Què més ens aporta? A partir de ser germans, comprenem molt millor els drets i les responsabilitats. El fill únic li costa una miqueta més entendre la responsabilitat. La responsabilitat en funció d'aquella cosa que no hem fet prou bé. No la responsabilitat només en endreçar la nostra habitació i en respectar les joguines dels altres, sinó, ja sabeu que jo moltes vegades la paraula culpa la canvio per responsabilitat. Doncs en aquest sentit. I aprenem que, evidentment, tenim uns drets, però també tenim unes responsabilitats, que no només hem d'exigir, sinó que també hem de donar. Això s'aprèn molt fàcil quan hi ha germans pel mig. I també el que ens ajuda és a inventar solucions a conflictes, a situacions noves, a inventar, ser més imaginatius, en crear conductes que ens permetin arribar a l'objectiu que buscàvem. Si només hi ha un nen cridant l'atenció, si només hi ha un nen demandant, l'adult de seguida gira cap a aquell nen. Però, en canvi, si hi ha més nens demandant aquella atenció, és més difícil que l'adult la giri la primera. I, per tant, el que ens ensenya quan som germans és a generar cridades d'atenció divertides i moltes vegades molt més adaptatives. Els germans aprenen que el soroll no ajuda massa. Normalment els pares amb germans estan molt acostumats al soroll, estan molt acostumats als crits, a les discussions, sí? A les males paraules també. I això és bo perquè hi ha una corrent que s'està imposant cada vegada més i que a més a mi m'agrada molt, si ja n'hem parlat moltíssim, que és l'educació en positiu, que el que ens diu és aquelles conductes que no ens agraden, que no les volem, el que hem de fer és ignorar-les. Moltes vegades no cal ni renyar-les. Un nen sap perfectament què li surt a compte i què no. Entre germans, quan els adults s'acostumen a sentir males paraules entre ells, el primer que fan és ignorar-les moltes vegades perquè és que ja ni les escolten, ja ni les senten. Això ajuda molt perquè els nens entenen que amb la paraula imbècil no aconseguiran res. Es diuen imbècil una vegada. Si el pare actua, no, no li pots dir imbècil. El que sí saben és, cada vegada que jo digui imbècil, sigui per malament, l'atenció anirà a mi. I per tant, utilitzo la paraula imbècil. Com que els pares de germans esteu vacunats als insults, és més probable que els vostres fills, a mesura que creixin, entenguin que l'insult no comporta cap benefici. Curiós, no? Perquè el primer que tenim tendència a fer és, evidentment, a dir que allò no es diu. I clar que ho hem de fer. Però sí que és veritat que a vegades ignorar serveix molt més que remarcar allò que no s'ha de fer. I amb els germans això és així. N'aprenen, sobretot per passotisme dels pares, que ja està bé també de tant en tant aquest passotisme. Jo l'exigeixo. A vegades podem posar límits a través de passar de certes conductes. També estem posant límits. El no, a vegades, un no dit es pot convertir en un no molt sever. I penso que bueno, això també ja en parlarem perquè és un bon tema. Què més tenim? Què ens aporta els germans? Doncs equilibra molt les relacions amb els pares i entre pares i fills. És a dir, fa persones menys dependents, tant pares com fills. Els pares, els nens evidentment que tenen una dependència és biològica, o sigui, depenen de vosaltres. No saben cuinar, no se saben alimentar i probablement no se saben defendre. Tampoc, segons a quines edats, tampoc encara no saben si tenen fred o no. O sigui, dir que tinc fred i agafar un abric, abrigar-se, per tant, evidentment que hi ha una dependència biològica perquè toca, no? Evolutiva, madurativa. Però és veritat que els pares també genereu certa dependència cap als fills. Moltes vegades és normal, la vostra vida canvia, les vostres dinàmiques canvien i pot ser que perdem l'equilibri i que les nostres vides passin a ser molt més dels nens del que pertocaria. El fet de tenir germans, fills, equilibra això, perquè no pots dedicar, i te'n dones compte que no pots dedicar tota la teva vida a estar al costat d'aquelles personetes, perquè ni tens temps i se't mengen. Quan hi ha un fill únic, això és més difícil de veure, perquè tu quan arribes de la feina només n'hi ha un que et demanda aquella atenció, no cansa, sí? Dos germans sí que cansen. Tres, ni t'explico. Aleshores, el propi cos és el que arriba i diu prou, s'ha acabat, fins aquí. Per tant, ara necessito un temps per mi. Aquesta línia és molt més clara que en famílies on només hi ha un nen. I això és important per equilibrar les vostres relacions, perquè els nens tenen, que són germans, tenen aquesta sort. Neixen en un entorn en el qual no són totalment imprescindibles. Sí? Bueno, tot aquest rotllo una mica ja crec que ja l'havíem parlat, no? Però penso que està bé enfocar una miqueta no tant des del punt de vista dels germans, sinó des del punt de vista dels pares cap als germans, no? Totes anava dient que sí, allò que jo deia. Per tant, ho heu experimentat, no? Heu vist que realment el primer fill, a més, el bo, enfoquem l'últim que he dit, no? Que potser és més recent i més... El bo és que, clar, vosaltres heu tingut un primer fill, sí, sí. I en el primer fill t'hi aboques, sí. No? Aquella sensació de no arribo... No faig prou, no? No hi ha aquesta, una mica aquesta sensació?
Sí, sí, vius totalment per ell, no? Bueno, entre cometes, però vull dir, sí, sí. Realment és així, no? Que,
sí, sí, sí.
Que centra tota la teva atenció i és molt diferent del segon, en aquest sentit, clar.
Clar, i apareix el segon i vosaltres heu pogut trobar que hi ha aquesta mena d'equilibri, d'una mica de... Ei, recupero de tant en tant el meu espai deixant l'espai als nens, no? Dividint aquests subsistemes una mica, que tantes vegades hem parlat.
Sí, però amb l'edat, o sigui, mm-hmm. clar, quan el segon és bebè, continua sense tenir vida pròpia. Però vull dir que amb l'edat, quan, a mesura que creixen, sí que ja pots tenir més el teu espai. També és cert que ells també són més autònoms, i el tenir algú amb qui compartir jocs o amb qui compartir estones, doncs te dona més espai a tu. Lògicament, suposo que si només en tens un, aquest un amb algú ha de jugar. Mm-hmm. Llavors suposo que te reclama més temps, no?
Et reclama més temps, i a més és cert que tu has dit una cosa que està molt bé, no? Que dius, amb l'edat ells ja aprenen a jugar entre ells dos, es distreuen i ells van fent, no? Però és algo natural, però no perquè siguin dos, val? Hi ha molts germans que no saben jugar sols amb els germans, perquè els pares ja han intervingut moltes vegades en el joc. Llavors, el que passa és que és molt més fàcil que tu, com a mare, necessitis que ells dos juguin.
Clar.
Perquè tu tens... Clar. La teva rentadora és... No, perquè, sí. a més, això sempre, em sembla que sempre ho hem comentat, no? Quan tens dos germans, no es duplica la feina, no. O sigui, l'increment de la feina no és una... És progressiva. Uh-huh. No és... N'hi ha dos, doncs, dupliquem dos. No, si n'hi ha dos... Són 16, la feina. O sigui, la feina es converteix en 16 vegades la que tenies abans, no? O 8 vegades, perquè és així, o sigui, s'incrementa exponencialment, no? Llavors, moltes vegades t'afavoreix el tema de dir, jo no puc més, nois, ara els deixo jugar, perquè així, mentre ells juguen, i jo no hi intervenc, puc posar la rentadora, em puc estirar al sofà un moment a llegir el diari que encara no havia mullat, saps? Llavors, sí que és cert que el fet de tenir germans ajuda a això, a equilibrar moltíssim la dedicació que us genereu l'un a l'altre, no?
Uh-huh. Jo també voldria dir que quan tens el primer, canvies el rol, passes a ser d'una persona totalment independent a dependre d'una personeta, a més, sense experiència i llibre de manuals, que sempre dic jo que hauria d'haver-hi una a la sortida de l'hospital, però bueno, en aquest cas no n'hi ha, i és un aprenentatge. Ja fas molt dependent d'aquella persona perquè veus que depèn totalment de tu. I aprens que mica en mica va creixent i que mica en mica pues, realment pues, té el seu espai i comences potser a trobar el teu espai, però segueixes depenent. En el meu cas em van vindre bessones després. És a dir, que el meu temps va passar, que ja tenia el meu temps amb la primera, a més es portaven 5 anys, que vaig perdre'l totalment. És a dir, si amb el segon ja vas pues, de boli, pues, amb bessons ja és una cosa pues, destructiva, totalment, la veritat. També és veritat que quan tens un, la família s'aboca moltíssim, tant avis, tiets, sobretot si és el primer per tots, també els avis, els tiets, i ara deixem una estoneta, jo te'l vinc a buscar i tot. Ara, quan tens ja bessons i l'altre, ja no trobes a ningú al costat que te'ls deixi. I és a dir, que quan més necessites el teu temps perquè més dediques, perquè realment ja no es multiplica per 15 o 16, a mi penso que es va multiplicar per 10.000. Però bueno, també penso que la sort que vaig tenir jo era l'experiència dels segons, no? O sigui, jo també vaig fer molts fracassos amb el primer perquè em vaig involucrar tant que, per exemple, la meva parella no va participar tant. D'acord? Vaig fer el rol jo i vaig dir, mare, jo, superwoman, treballar i portar la nena i portar la casa i les rentadores i ho portaré tot. I el meu marit el que li quedi, però que jo puc fer-ho tot. Evidentment, amb els segons, aquí el rol del pare va ser actiu, obligatori
per
i per necessitat. I això també va enriquir moltíssim, perquè el paper que jo vaig desplaçar una mica, que penso que va ser per responsabilitat meva, de bona gana ho vaig fer, però bueno, va ser per meva responsabilitat, la meva parella ara està totalment involucrat. I també és veritat que he après a delegar. És a dir, jo me'n recordo la primera vegada que vaig deixar el meu marit amb les tres nenes que devien tindre 6 mesos, el primer que em va repetir 2 vegades per telèfon, estàs segura que me'ls pots deixar? Dic, i tant que estic segura, te'ls deixo i una hora sencera.
Ja tornaré.
Ja tornaré. Si algú truca.
Sí. Doncs justament és aquest punt d'equilibri, no? A més, ho has escenificat molt bé, no? Ho has explicat molt bé. És quan arriba el primer, és aquest error que cometeu deixeu-me des d'aquí generalitzar, que cometeu moltes mares, que és... No, és evidentment que és molt important la maternitat, evidentment, i jo això no mai ho negaré, que des d'aquí, que no se m'enfadin les llars d'infants, sempre he dit que tant de bo tinguéssim una societat muntada d'una manera molt diferent a la qual no haguéssim d'institucionalitzar els nens als 4 mesos, perquè el primer any qui necessita el nen, a qui necessites a la seva mare i al seu pare, perquè sobretot és la mare que necessita el pare, però saps? Per poder doncs, acabar de... Però és veritat que es comet aquest error de és meu el nen i m'aboco i haig de ser una mare perfecta, aquesta i per tant li he de donar tot i ho he de fer, no? Jo puc amb tot i jo podré, i el que generes és aquesta dependència. Quan apareix un germà, el que generes justament és, bueno, equilibrem una miqueta això, no? Equilibrem que cadascú necessita el seu espai. El necessites tu, però també el necessita el nen, perquè si no estem creant nens sumament dependents de nosaltres, no? I per això també empalmava amb el que tu em deies. És cert que els nens poden jugar, aprenen molt més fàcilment a jugar sols entre ells dos, però també és veritat que hi ha pares que encara no han sabut trobar aquest equilibri, continuen intervenint constantment en el joc dels nens i els nens passen a ser completament dependents. I un nen dependent no és res més que un tirà. És així, i ell no té la culpa, però és un tirà, perquè et necessita per tot. Tu l'has acostumat a que ell t'ha de necessitar per tot. Si necessita per tot, què farà? Et reclamarà constantment, et demanarà més cada vegada. I per tant, hem d'anar una miqueta amb compte. Núria, tu potser també notes aquest equilibri quan n'hi ha dos, que potser t'és més fàcil dir, ei, nois, ara em distancio una miqueta, prenc el meu temps, us deixo el vostre temps i...
Sí, i a més... Jo trobo bastant el meu espai, vull dir que ells s'entretenen molt junts i juguen molt. I també el que tu deies del primer, clar, jo recordo que amb l'Oriol, a part d'abocar-me totalment i el que deia la Montse, no, de que vol ser la superwoman i tot, a part jo, vull dir... estava com molt obsessionada amb estimular-lo, no? Vull dir, me'n recordo que li posava coses de la tele per als bebès, li parlava en francès,
sí.
Que això també, això està bé, això és important.
Sí, està molt bé.
Però m'hi abocava molt en aquest sentit i amb el petit no ho he fet. També per manca de temps, Però, per exemple, això de parlar-li en francès, ja no ho he fet, d'intentar estimular-lo tant, no? Vull dir, llavors ja era com que ja no tenia tant temps, llavors ha anat més... el seu aire, no? Vull dir que això també ho he notat.
I te'n dones compte que el segon és igual d'espavilat que el primer?
I tant, o més.
Amb la meitat o res d'estimulació? Perquè
i tant,
ha hagut de buscar els seus recursos
sí. I
espavilar-se, i a l'igual és més.
Clar, i a més, té més fonts d'aprenentatge,
clar,
és a dir, té les vostres com a adults,
sí. Però
té la del germà gran.
I tant.
I a més, els petits, normalment, no sempre, estem generalitzant, Fins i tot... saben diferenciar, o sigui, saben no cometre els errors que ha comès el gran. No sé si això us hi heu fixat. És a dir, en el sentit de... els petits s'han acostumat a observar molt, val? Perquè des de que neixen hi ha molts moments, quan són bebès, en els quals estan...
a la maqueta,
més sols,
allà sentats a la maca mirant el panorama.
Tu estàs canviant altres coses,
sí,
no?
Sí, sí.
S'han acostumat a observar molt. Llavors, tenen una capacitat de veure que si el gran us està demanant una piruleta i vosaltres en aquell tipus de demanda, d'aquella manera, no feu cas, el petit és probable que no caigui en demanar-vos-ho d'aquella manera. Val?
Sí.
És a dir, com si diguéssim, fixen i diuen, up, el meu germà no ha obtingut cap resultat així, imagineu-vos la...
Doncs
ja no ho faig així, ho faig d'una altra manera. I moltes vegades, per això tenim la sensació aquella de és que és tan diferent el gran del petit, probablement, si no hi hagués el gran davant, el petit no seria tan diferent.
Sí, a part, els grans, vols dir que no, ells no tenen competidor. Clar, ells quan arriben són ells sols. Llavors, clar, a la mínima que tenen una demanda, tothom ja s'hi aboca, no? En canvi, el petit té un competidor, no?
Exacte. Sí, sí. A veure, el gran després també passa a tenir un competidor,
Sí.
Però al principi, no, és tal qual. O sigui, per això el petit és relativament un punt més espavilat. Espavilat em refereixo a això que us deia, que és capaç d'anticipar conductes quan encara no té ni 4 anys, a dir, ep, si no t'agrada el menjar i plores, te'l fan acabar igualment. Saps? Perquè clar, jo ho he vist, que el del costat s'ha d'acabar. Per tant, val? I això ho fa exactament el que tu comentes. En un primer moment, el gran, quan encara no té un germà, és d'alguna manera el protegit, no? El que tothom s'aboca. Avis, la Montse també ens aportava una dada que totes heu començat a dir que sí amb el cap d'una manera, en el sentit de dir, quan en tens un, tothom se t'ofereix, quan n'apareixen dos, o ja no parlem tres, tothom desapareix, no? Saps? Clar, el gran està acostumat a que feia A, l'àvia li aixugava els mocs, l'altra àvia mirava si tenia cera a les orelles, l'altra si tenia gana, la tieta si no sé què, val? Aleshores, d'alguna manera, ell preveu poc, el gran. El gran és el que assaja més, prova més i fracassa més, val? Perquè estava acostumat durant un temps a que tot se li diu no que sí, perquè evidentment que també posem límits als grans, però que, bueno, que una mica no cal pensar, jo faig i ja em marcaran si em diu o no, no. El petit, com que ha d'observar moltes vegades, ha d'estar en un espai diferent, s'equivoca igual que el gran, però em refereixo que a mi el que em sobta, no, quan estudies el tema dels germans, és que això, no, generalment els petits poden fins i tot evitar una conducta, ni tan sols provar-la, o sigui, entendre que aquella conducta no funciona. I per tant criben molt més abans que els germans grans la conflictivitat.
Jo penso que, Núria, també és perquè observa molt el germà gran. En el meu cas, les petites adoren la seva germana gran i imiten tot el que fan la gran. És a dir, jo me'n recordo l'Èlia, era els 3, potser els 4 anys que s'havia canviat de canal i buscar els seus dibuixos, i les meves tenen dos poquet i ja saben quin número, com canviar-lo, on està el mando. Sí. I què han de fer perquè la seva germana no li agafi el mando?
Bueno, també és cert, clar. Sí.
Totalment.
Bueno, també és cert que, clar, en el segon tot ho anticipes, ni que sigui per comoditat, perquè si el primer, com que està sol, pues ja el vesteixo jo, ja li dono jo el menjar a la boca, el segon arriba un moment que dius, bueno, tantes mans la mare no té. Llavors, els dos a menjar sols. I potser el primer menjava sol a partir dels 3 anys, el segon a l'any i mig o dos ja li toca, no?
Exacte.
I el vestir-se igual, fillet, jo no puc estar cada matí, em vestim els dos. Llavors, als 2 anys tothom es vesteix sol, no? Llavors, el segon, tot li toca fer-ho abans, a part del que diu la Montse, que veuen i aprenen, no? I llavors te'n dones compte de... Llavors no sap, jo a vegades ho penso, no sé si és que el petit l'he tingut amb un cotofluix més temps, o és que el gran l'he tingut amb un cotofluix més temps, i si hagués sigut fill únic encara l'estaria vestint jo ara, i o és que el segon, pobret, és el que hi ha.
És el que hi ha, i ja tothom no? Se li passa abans. Totalment, no? D'acord.
Però jo crec, al final arribo a la conclusió que és que el petit l'he tingut, el gran l'he tingut amb un cotofluix, perquè ve la petita, ves capaç de fer-ho.
Exacte.
Doncs vol dir que el seu germà a la mateixa edat també ho hagués pogut fer.
Exacte. No? Aquí, per això deia, no? Un altre cop l'equilibri.
Exacte.
No? O sigui, sí. Com un germà equilibra fins i tot el procés madurativ de l'altre,
sí,
no?
Sí, totalment.
Sí. No, a veure, la teva reflexió és boníssima, és així. I si fos fill únic, que per això m'interessa fer un programa de fills únics, passa això. Contemplem massa, i vosaltres ho heu viscut i ho sabeu, quin enganxe té el primer. I quantes hores el contemples.
Sí.
Jo no tinc fills, però observo a les meves amistats i, evidentment, als meus pacients, no? Les persones que venen a compartir les seves inquietuds a consultar. I em fa moltíssima gràcia el primer, no? Les emocions que veus i les cares que veus en el primer, no? Aquell, és que no et cansaries de mirar-te'l. Aquesta expressió, diu, un nen que no fa res, té un mes, no? I l'únic que fa és mamà, cagar, tirar-se roig, que no fa res més, i dormir, val? L'expressió de tothom, eh? O sigui, encara no he trobat cap pare primerenc i mare primerenca que quan arribes i dius, que mono, que tal i que maco i com ha anat tot, i el primer que et diuen és, ai, tan bé, és que no ens cansaríem de mirar-lo, d'observar-lo, perquè l'observes i... Eh? El segon, replantegeu-vos-ho. Quantes vegades veu dir, és que no em cansaria de mirar-lo, no? Doncs aquest traspàs és tal qual, és a dir, evidentment tu generes una atenció tan bèstia en aquest petit que si quedés com fill únic, t'asseguro que hi ha molts dies que encara els de l'estaries vestint.
Pot ser, segurament, sí. Perquè també tindria més temps per fer-ho.
I a més, seria...
És el teu nino, i jugues, és el que t'has acostumat.
Bueno, només hem d'observar les fotos. Jo l'àlbum de la meva filla gran és brutal, eh? Jo no sé si vaig fer 2.000 fotos.
Sempre. Ah, sí, el segon té la meitat.
I penses, potser hi ha algú que no fa bé, no?
No, però tots, eh? Jo crec que això tots.
Inclús nosaltres de petits. Jo sóc la gran i jo tinc no sé quants àlbums i el meu germà mitjà la meitat i el petit és que no sé si ho
bueno, dels embarassos també
de les panxes,
la primera panxa, estic segura que la teniu fotografiada setmana a setmana.
Sí,
o més a més.
Bueno, més a més.
Més a més, la segona en tindreu quatre.
A l'últim dia de la clínica, corre que no en tinc cap.
Però tot això no genera absolutament cap tipus de... Al contrari, jo crec que amb aquestes paraules hem escenificat perfectament el que dèiem al principi, no? Com l'arribada d'un germà equilibra emocionalment les relacions familiars. I d'alguna manera, ja ho sabem, és un moment econòmic molt dur, tenir dos nens és molt car... Però d'alguna manera aquest programa volia animar una miqueta a tenir un segon, no? I fins i tot un tercer, per què no? En el sentit de dir, és veritat que hi ha beneficis. També moltes de les coses és, ja, però dos, quant soroll, quanta feina. És veritat, no?, que us convertiu una mica com els mestres, una mica immuna a segons quins sorolls.
I tant.
Que no els sentiu tant, també ho dèiem al principi.
I també acceptes molt el moment que estan tots dormint i pots seure.
Valora.
Això és fantàstic.
Valores.
És a dir, aquella hora a les 12 de la nit que dius... No
a les 12? Tanta? Sí.
Bueno, és que quan acabes la rentadora, el rentable...
Clar, és que a més ella les té molt petites encara. Sí. Clar, quan tenen les bessones...
Les bessones 2 anys i poquet ja han fet, sí. Clar. Bueno, no és per l'hora de posar-la a dormir, que jo, a més de treballar, que vinc tard i, bueno, tens que fer tota la feina que no has pogut fer, perquè, clar, la rentadora encara ningú me la fa, sí. I mira que intento.
La gran,
que ja heu de començar, que justament, mira, ens deixàvem, sort que ho has tret, ens deixàvem, bueno, el que no ens ho deixàvem, ho hem dit al principi, responsabilitats i deures. Sí. Responsabilitats en el sentit de culpabilitat, de que tu, la teva acció, la teva conducta, té unes conseqüències i les has d'assumir, això els germans ho entenen millor, ho aprenen més ràpid, però també responsabilitats en l'àmbit del funcionament familiar. Mm-hmm. És a dir, és molt més senzill, l'aprenentatge és molt més natural en una família amb germans, el fet de que, nois, la roba bruta s'ha de posar al cubell, perquè la mare i el pare no poden estar recollint roba bruta per tota la casa, perquè som quatre. No? És molt, molt, molt més lògic aquest procés. Amb famílies que no hi ha germans, tornem, s'allarga molt més el període en el qual recollim
perquè...
la roba, posem la taula, clar,
perquè recollir 2 plats a 3 és igual, ja ho fas, no?
Sí.
Però per quan tant... has de recollir 4, dius, mira, cadascú quan acabi s'agafi el seu i se'l porti a la cuina.
Exacte. Això és un valor també afegit que tenim, que de forma molt natural, sense crits, sense ruptures de dinàmiques. No, ara ja no t'ho faré més i ara ho faràs tu, sinó que paulatinament i d'una forma molt, molt ràpida i sana, aquests nens, no és que aprenguin, entenen. És diferent. No han d'aprendre. Entenen que és la seva responsabilitat. Uh-huh. És el seu plat, no? Això també ajuda molt el fet de tenir germans, no? És, jo he menjat amb aquest plat, jo trec aquest plat perquè jo tinc aquesta joguina, és meva aquesta joguina. El mateix es traspassa, es pot traspassar amb el plat. no és interessant el programa d'avui, no? Ha estat bé, també mirar una mica la perspectiva des de vosaltres, que representa tenir germans. Doncs bé, si us sembla, ho deixem aquí, fem un programa una miqueta més curtet, la Gemma ja ens buscarà una cançó simpàtica que ens pugui tancar aquest programa, o sigui que res, esperem la sorpresa, i a tots vosaltres us espero la setmana que ve amb un proper programa. Moltíssimes gràcies i fins dimecres.
Com caminant sobre l'aigua, t'obriràs totes les portes. Sempre el somriure a la cara, no et faltarà cap resposta. Viuràs més de 1.000 vides, tastaràs els millors vins, trepitjaràs terres llunyanes, mai no perdràs el camí. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. Temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Com caminant sobre brases, també coneixeràs drames. Quan la vida t'ensenyi les urpes, respon amb l'amor més ferotge. No et mancarà mai coratge per enfrontar les teves pors. Troba el teu somni invencible i crida'l amb tot el teu cor. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Podria dir que la vida et serà fàcil.